Doncs ja són les 8 del matí, això és a primera hora, programa 592. Derek Chauvin, culpable d'assassinat involuntari en segon grau, castigat amb fins 40 anys de presó. Culpable d'assassinat en tercer grau amb una condemna màxima de 25 anys. I culpable d'homicidi involuntari en segon grau, que pot suposar fins a 10 anys de privació de llibertat. Aquesta és la condemna que ahir llegia el jurat davant el policia de Minneapolis que va assassinar a sang freda a George Floyd després d'asfixiar-lo amb el seu genoll sobre el coll durant 9 minuts i 29 segons d'infern. I potser sí, s'hagi fet justícia d'alguna manera tot i la mort de Floyd. I potser tot apunti cap a pensar que el sistema funciona mentre entre l'assassinat de Floyd i la condemna al seu assassí hi ha hagut noves morts premeditades, com el jove tiretejat dins el cotxe, com el nano de 16 anys de la setmana passada. Estats Units té un problema greu amb les armes fa dècades, però cap president s'hi ha atrevit a fer-hi front davant la tota poderosa indústria armamentística. I es torna a fer palès un problema encara molt més greu per al segle XXI, el racisme. Escrivia ahir al vespre a Twitter Alexandria Ocasio-Cortez, congressista de Nova York pel Partit Demòcrata, que una família ha hagut de perdre un fill, un germà i un pare, un adolescent ha hagut de gravar i publicar un assassinat, milions de persones han hagut d'organitzar-se i manifestar-se perquè per fi George Floyd hagi estat valorat. Afegia la congressista, això no és justícia. I ni més ni menys que George Washington va dir al seu dia: no s'ha de mirar enrere a menys que sigui per obtenir lliçons útils dels errors del passat i amb el propòsit d'aprofitar-se l'experiència que tan cara ha costat.
A primera hora, amb Joan Trias.
Dos minuts i mig que passen de les 8 del matí. Salutacions, com sempre, de tot l'equip que fa possible aquest programa. David García a la producció, Maria Sierra Rodríguez a la selecció musical, Rafa Sanahuja i Berta Sacanella a la redacció, el control tècnic. Toni Huguet, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, Joan, Mercè, David, Rafa i Àngels. Què tal? Com esteu?
Bé, seguim esperant Sant Jordi, tot i que avui, després ens ho explicarà segur la Mercè, però avui ja ha començat Sant Jordi a casa nostra.
Avui dimecres pluja, sí, tot el dia.
Això també.
El bluff del Florentino ha fracassat amb els equips anglesos que s'han rajat.
Escolta'm, 48 hores ha durat això de la Superliga, eh? Ni més ni menys, s'ha desinflat tot plegat. No sabem en què quedarà encara, però vaja, té pinta de quedar en poc i res.
Pues tirem endavant.
Va, tirem endavant, que és tard i, com deia aquell, vol ploure. De fet, està plovent a molts llocs de Catalunya. 3 minuts i mig que passen de les 8 del matí. Si truqueu al 93-409-2770 o ens veniu a veure al carrer Comtes de Bell-lloc 67 de Barcelona, i trobareu també l'Àngels Riber i a la codirecció d'aquest programa. Mercè Raga, què tal? Bon dia.
Bon dia, Joan. Què tal?
Com estem avui?
Bé.
Dia plujós, eh?
Dia plujós, ja ens hem aixecat plovent. Dos dies, només dos dies. Divendres ja els meteoròlegs han promès que rius. No, ara vas pensant coses.
No, m'estava recordant amb aquell to quan entra el professor o la professora a l'aula.
Sí.
I diu bon dia, i tots els nanos a la vegada, bon dia. Sí. Era el to que m'has transportat a la infantesa.
En aquell moment.
Sí.
Doncs
no,
això que et deia...
Escolta.
No, que clar, que sí, és el que has dit. Avui comença Sant Jordi, de fet, a Barcelona i altres punts del país, amb aquest dia plujós. Demà també pluja, Joan, però ja divendres sembla ser que tindrem un dia assolellat.
Divendres podrem fer programa tranquils, eh?
Sí, esperem, no?
Aquest programa especial, que ja ho sabeu. Rafa Sanahuja, que diu que ho dic molt, doncs encara ho sentirà molt més des d'aquest programa. Ho sentirà amb els dos sentits. Nosaltres queixarem amb tota una programació especial d'aquesta casa, que es trasllada ni més ni menys que al claustre de la parròquia de Santa Anna. a l'Hospital de Campanya, on viurà una diada especial. Ens podreu venir a veure quan vulgueu, això sí, amb les normes sanitàries pertinents, però podreu venir i celebrarem tots plegats. Doncs aquest Sant Jordi especial, també pensant en que aquesta és una ràdio, sempre ho diem, cristiana, humanista i, per tant, de justícia social, i serem amb els més desafavorits en aquest lloc, per tal de celebrar amb ells doncs una diada de nou marcada, d'alguna manera, per la Covid. Ara sí, dit això, ens comencem a fer preguntes com, per exemple, a dia d'avui, qui és el protagonista del dia?
Derek Chauvin, l'agent de policia que va asfixiar durant 9 minuts 29 segons a George Floyd el 25 de maig de l'any passat a Minneapolis. Joan, és culpable dels tres càrrecs de què se l'acusava?
Si treus el cap per la finestra a aquesta hora...
Barcelona, 13 graus, Lleida, 11 graus, Girona, 11 graus, Tarragona, 12 graus i Andorra estan a 4 graus.
Molt repartit, trobo tot.
Sí.
Avui de què parlarem en aquest programa?
Doncs mira, avui descobrirem el llibre de Montserrat Palacín, La dieta de les tres S's. És un llibre, Joan, que no us deixarà indiferents. Un recorregut biogràfic on la llicenciada en Medicina hi descriu les seves investigacions en biologia, salut i medicina, alhora que fa palesa la seva dimensió més social. Avui farem el segon cafè a les 9 del matí amb la periodista experta en temes europeus Teresa Carreras, i avui també fem el segon cafè amb Maria Campuzano. Ella és portaveu de l'Aliança contra la Pobresa Energètica. Coneixerem més sobre el món de les herències amb tota una especialista en el tema, com és Maria Elba Rojas. I comença avui també una nova temporada en aquest programa de l'Hora del Consumidor, amb l'Agència Catalana del Consum. Parlarem amb la seva directora, la Montserrat Rivera, de temes d'actualitat relacionats, com sempre, amb el consum responsable.
Recordeu, a més, que ens podeu enviar una nota de veu de WhatsApp del programa i de Radio Estel al 663 99 30 62. Nota de veu al WhatsApp del programa 663 99 30 62. Quan et connectis a la xarxa, de què s'hi estarà parlant?
Doncs, entre d'altres coses, estarà parlant i llegirem, millor dit, a La Vanguardia, que Catalunya flexibilitzarà algunes restriccions a partir de dilluns. Ara us ho expliquem. Per la seva banda, l'Agència Europea del Medicament, que ha avalat, Joan, finalment la vacuna de Janssen, malgrat confirmar el seu vincle amb casos de trombes. I també el rebuig estatal a endarrerir les segones dosis de Pfizer i AstraZeneca. No ens movem de La Vanguardia, perquè avui també llegim el contracte secret de Pfizer. La Unió Europea va exonerar la farmacèutica de qualsevol demanda i va pagar les dosis més cares que el preu que va transcendir segons el contracte que ha tingut accés La Vanguardia. 15,50 euros per dosi i, per tant, sense responsabilitat. Avui també, si us connecteu a la xarxa, llegireu ràpidament que el jurat ha declarat culpable a tots els càrrecs, com us hem explicat, a l'expolicia jutjat per la mort de George Floyd a Minneapolis, als Estats Units, aquesta superliga europea que penja d'un fil per l'abandó dels clubs anglesos, que l'Audiència Nacional ha enviat a judici la família Pujol i que la Comissió Europea ara aconsella a Espanya que els jutges triïn un 50% del seu òrgan rector. I atenció, la Sagrada Família creix. La Torre de Maria assoleix els 128 metres.
Jo deia a primera hora del matí que la congressista per Nova York del Partit Demòcrata, Alexandria Ocasio-Cortez, i descrivia a Twitter: una família ha hagut de perdre un fill, un germà i un pare, un adolescent ha hagut de gravar i publicar un assassinat, milions de persones han hagut d'organitzar-se i manifestar-se perquè per fi George Floyd hagi estat valorat. Això no és justícia, afegia. I jo hi afegeixo, si em permeteu, potser que ha arribat l'hora del canvi. Leslie Odom Jr., A Change is Gonna Come. I was born. In a little tent, oh, and just like the river I've been running ever since. It's been a long time coming, but I know change gonna come. Oh, yes, it will. It's been too hard living, but I'm afraid to die. I don't know what's up there beyond the sky. Yeah.
that's been a long time coming, but I know change gonna come. Oh, yes, it will. I go to the movie and I go downtown. Somebody keeps telling me, go hang around. It's been a long time coming, but I know. Winds up knocking me back down on my knees. Oh, every time that I thought I would last for long, now I think I may.
A primera hora, a Ràdio Estel.
Dotze minuts que passen de les 8 del matí. A aquesta hora encetem programa, com sempre, amb l'actualitat més destacada, i és que l'Agència Europea del Medicament resol que la vacuna de Janssen té més beneficis que riscos, Mercè.
Sí, Joan, en un comunicat, l'EMA admet el possible vincle entre aquest fàrmac i els casos molt poc freqüents de trombosis, però afegeix que els beneficis continuen sent superiors al fet de vacunar-se davant d'aquests riscos, no? Per tant, aconsella continuar fent-la servir per prevenir els casos greus de Covid. L'advertència de risc de trombosis molt infreqüents es farà constar, això sí, al fulletó de la vacuna, segons ha acordat el PRAC, que és el Comitè de Seguretat de l'EMA. A partir d'ahir ja vam comparèixer i ens van explicar, doncs, aquesta resolució.
I Sanitat, a tot plegat, no endarrerirà finalment la segona dosi de Pfizer i Moderna.
Sí, 24 hores després que el Ministeri va obrir la porta a aquest endarreriment amb l'objectiu d'accelerar la campanya de vacunació i augmentar el nombre de persones que hagin rebut la primera vacuna, la Comissió de Salut Pública, doncs, ha estudiat un document en què s'incloia la proposta d'espaiar de 6 a 8 setmanes la inoculació de la segona dosi dels fàrmacs de Pfizer i Moderna. Aquest document, però, no s'ha aprovat.
Certeza de que estamos en el camino adecuado y que la estrategia de vacunación es la que se va a seguir aplicando con el intervalo de dosis que estaba 21 días para Pfizer, 28 para Moderna, tal y como dice la ficha técnica de esa vacuna. Por tanto, no hay nada que modificar.
Per la seva banda, el secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, no està d'acord amb la decisió del govern espanyol.
Que finalment no s'ha aprovat, ja ha sortit a la premsa, que no s'ha aprovat aquest allargament, aquest interval ampliat entre les dues dosis, jo crec sincerament, ara ho dic molt sincerament i crec que ho compartim amb la doctora Cabezas, és una mala notícia, ho diem sincerament. És una mala notícia per lo que és l'estratègia de vacunació. Repeteixo, insisteixo, països del nostre entorn, que no són països qualsevols, estem parlant del Regne Unit, estem parlant de Canadà, estem parlant d'Itàlia, estem parlant de França, estem parlant d'Alemanya, estem parlant de Finlàndia, estem parlant de Dinamarca, han optat per una estratègia com aquesta. Alguns d'ells amb incidències menors.
De fet, Joan, ara estàvem escoltant aquestes paraules del doctor Argimon en sorpresa perquè es va assabentar d'aquesta notícia en plena roda de premsa amb la doctora Cabezas.
I l'accés desigual a les vacunes tensa la cimera iberoamericana d'Andorra.
Sí, Pedro Sánchez es comprometrà a facilitar fàrmacs a la regió d'acord amb la Unió Europea. Diversos països han criticat la distribució i asseguren que el COVAX és tot un fracàs. El COVAX, recordem-ho, és el sistema de l'Organització Mundial de la Salut per facilitar l'accés a les vacunes als països amb dificultats.
I Catalunya flexibilitzarà algunes restriccions a partir de dilluns que ve.
Sí, de fet, llegim avui al periòdico que la Generalitat es planteja aixecar el tancament comarcal per la millora de les dades epidemiològiques i també podrien obrir, atenció, bars i restaurants dels centres comercials.
Culpable. El jurat ha decidit que Derek Chauvin, l'agent de policia que va asfixiar durant 9 minuts i 29 segons George Floyd el 25 de maig de l'any passat a Minneapolis, és culpable dels 3 càrrecs de què se l'acusava.
Així és, Joan. Després del final del judici, el jurat no ha trigat ni 24 hores a arribar a aquest clar veredicte en el cas de la mort de George Floyd. Els 12 homes i dones han decidit que Chauvin és culpable d'assassinat involuntari en segon grau, castigat de fins a 40 anys de presó, d'assassinat en tercer grau amb una condemna màxima de 25 anys i d'homicidi involuntari en segon grau que pot suposar fins a 10 anys de privació de llibertat. Com que Chauvin no té antecedents penals, només podria ser condemnat a un màxim de 12 anys i mig de presó per cada un dels primers 2 càrrecs i a 4 anys de presó pel tercer. En total podria rebre una condemna de 29 anys de privació de llibertat. Aquesta és la sentència que ha marcat el jurat, però hem de recordar que ara serà el jutge nord-americà qui dictarà, en funció d'aquests topalls, quina és la condemna final.
Passa un minut ara mateix d'un quart de nou del matí, hora de saber l'estat de la xarxa viària. Per tant, anem cap al RAC. Armand Maravalla, què tal? Molt bon dia.
Bon dia. A aquesta hora comencem destacant les retencions que tenim a les rondes de Barcelona. A Santa Coloma hi ha 2,5 quilòmetres d'aturades per entrar al nus de la Trinitat, pràcticament des de Montigalà. Hi ha trànsit dens en aquesta B20 fins a l'altura de Vallcarca. I a la ronda litoral va molt carregada en tot el tram d'uns 10 quilòmetres pràcticament des del mateix nus de la Trinitat fins a l'altura de la Barceloneta. I també en sentit contrari, en sentit Trinitat, hi ha retencions a la B10 a la zona franca i també a la B20 des del mateix nus del Llobregat fins a l'altura de la Diagonal. I aquestes retencions de les rondes també afecten a la C58. Per començar, hi ha retencions en sentit sud, en sentit Barcelona, des de Sant Quirze fins a l'enllaç amb l'AP7 i també des de Ripollet fins al nus de la Trinitat hi ha retencions amb algunes aturades també en tots dos sentits de la marxa. També hi ha retencions de l'AP7, uns 2,5 quilòmetres al nus del Papiol, en sentit sud, i també en sentit nord des de Sant Cugat fins a Barberà. I a les entrades de Barcelona per la Pota Sud hi ha retencions a la A2 a Pallejà fins a Cornellà, a la C32, uns 2 quilòmetres a Sant Boi, i també a la B23 a Molins de Rei, i també des de Sant Feliu fins a Esplugues, són uns 4 quilòmetres. I també a la Pota Nord hi ha retencions a la C31, uns 2 quilòmetres a Badalona. I al Vallès Oriental tenim retencions habituals a la C17 a Parets en els dos sentits, i també a la C59 a Caldes de Montbui en sentit sud. Això és tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies, Armand. També haurà de saber com està la situació del transport metropolità. Anem cap a Transmet. Albert Garran, què tal? Molt bon dia.
Bon dia des del Centre d'Informació Transmet. En aquests moments destaquem que a la línia R1 de Rodalies ha quedat restablerta la circulació de trens entre Molins de Rei i l'Hospitalet, que havia quedat interrompuda a causa d'una incidència ja solucionada. La resta de la xarxa de transport públic de l'àrea de Barcelona funciona amb normalitat i no destaquem més alteracions significatives. De moment, això és tot des del Transmet. Bon dia.
Gràcies, Albert. Tot plegat també, l'Audiència Nacional ha confirmat el processament de l'expresident Jordi Pujol, de la seva dona Marta Ferrusola i dels seus fills.
Sí, de fet, vol jutjar-los pels suposats delictes d'organització criminal o associació il·lícita, blanqueig de capitals, delicte contra la hisenda pública i també falsedat documental. La secció tercera de la sala penal de l'Audiència Nacional ha rebutjat, doncs, els recursos presentats per les defenses i ha ratificat de manera integral la interlocutòria del jutge instructor José de la Mata del passat 16 de juliol respecte als Pujol Ferrusola.
I CaixaBank retallarà la plantilla en prop de 8.300 treballadors, és a dir, gairebé el 19% del personal que té l'entitat a Espanya.
Sí, Joan, es tracta d'un ERO històric. A més, tancarà 1.534 oficines, un 27% del total de la xarxa. L'ERO, un dels més grans, com dèiem, de la història del sector financer espanyol, arriba després de la fusió amb Bankia. Aquestes són les xifres que s'està facilitant per part de la direcció, la reunió que manté amb els sindicats. CaixaBank assegura que la seva intenció és potenciar oficines de majors dimensions i especialització i així evitar duplicitats en diversos municipis i estalviant costos salarials que, segons l'entitat, són superiors a la competència.
Deien alguns, no, és que les empreses grans s'han de quedar perquè donen molt benefici i aporten molt treball. 8.300 treballadors al carrer i 1.534 oficines fora. Està bé. Està bé. Estudiants universitaris han ocupat el rectorat de la Universitat de Barcelona.
Sí, un centenar de membres del Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans i altres moviments estudiantils han ocupat l'edifici històric de la plaça Universitat de la capital catalana fins que no rebin resposta del rector a la situació límit en què asseguren es troba la universitat pública, per la qual cosa, Joan, han anunciat vaga indefinida. Els estudiants actuen en el marc de la campanya Compromís contra la crisi educativa, a través de la qual reclamen que s'impulsin els canvis necessaris cap a un model públic i també equitatiu. La setmana passada ja van tallar, recordem-ho, la Diagonal a la zona universitària de Barcelona.
Doncs a aquesta hora va, repassem altres notícies en format més breu perquè el Sant Jordi 2021 arriba abans a Barcelona.
Aquest any, entre les mesures per esponjar les compres de llibres i roses aprovades pel Procicat i a la de poder muntar parades al carrer davant dels establiments des de dos dies abans de la tradicional diada, per tant, a partir d'avui, per això llibreters i floristes han muntat parades en petites fires a l'aire lliure i les podran mantenir fins al mateix divendres.
I anul·len la sanció a gas natural per la dona morta a Reus per pobresa energètica.
Sí, la dona, recordem-ho, va morir en un incendi a casa seva el 2016 originat amb una espelma amb què la dona s'il·luminava, Joan, perquè li havien tallat la llum. Avui en parlarem al segon cafè.
Doncs això, avui al segon cafè que tenim a Maria Campuzano. Ella és portaveu de l'Aliança contra la Pobresa Energètica, que ens explicarà aquest cas i en parlarem de tot plegat. Vox no tindrà senador al Parlament.
El partit d'ultradreta anuncia que portarà la decisió davant del Tribunal Constitucional.
La justícia ordena tornar als Franco els mobles del Pazo de Meirás.
L'Audiència de la Corunya obliga a indemnitzar els hereus del dictador i a tornar-los vaixelles, quadres i altres béns.
Collserola estudia restriccions horàries o per itineraris per impedir-hi la massificació.
Així és, el parc que rep 6,3 milions de visites anuals estudia quan aplicar mesures per regular-li l'accés.
I la Rambla de Barcelona dona la benvinguda a l'Àgora Infantil.
De fet, la Biblioteca Gòtic Andreu Nin i la Línia Cultural Rambla es presenten un espai per oferir espectacles familiars al Pla del Teatre, al cor del popular Passeig Barceloní. Amb aquest objectiu, l'Institut de Cultura del Districte de Ciutat Vella i el Foment de Ciutat lideren una estratègia que convertirà la Rambla en un equipament cultural a l'exterior. L'Àgora Infantil vol ser un escenari privilegiat per les arts escèniques familiars.
I des d'ahir, Mercè, que estic pensant que tinc moltes, moltes ganes d'anar a casa de la meva mare. La meva mare, al menjador, té una finestra que dona just davant de la Sagrada Família i tinc moltes ganes de veure com ha quedat tot plegat.
Vistes privilegiades,
Vistes
doncs.
Privilegiades. I és que la Sagrada Família creix 11 metres de cop amb l'enlairament d'una peça de 7 tones.
Sí, sí, s'ha col·locat l'armat de la llanterna que servirà per coronar la Torre de Maria amb un estel lluminós, previsiblement serà per Nadal. Just per sota de la Torre de Maria quedaran les quatre torres dels evangelistes de 135 metres d'altura.
Jo estic amb tu cada dia. Aquest és el tema triat pel Papa per la primera jornada mundial dels avis i la gent gran, que es celebrarà el proper 25 de juliol.
Sí, així ho va donar a conèixer ahir, en un comunicat al Dicasteri per als Laics, la Família i la Vida. El tema, segons l'escrit, vol expressar doncs, la seva proximitat del Senyor, o sigui, la proximitat del Senyor i de l'Església a la vida de cada persona gran, especialment en aquest difícil moment de pandèmia. El mateix comunicat, Joan, també explica que la frase és també una promesa de proximitat i esperança que joves i grans poden expressar-se mútuament. De fet, no només els nets i els joves estan cridats a ser presents en la vida de la gent gran, sinó que les persones d'edat avançada també tenen una missió d'evangelització, d'anunci, de pregària i de guia dels joves a la fe. A motiu, doncs, d'aquesta celebració de la primera jornada mundial dels avis i la gent gran, aquest any, dins de l'any de la família Amores Letizia, el Sant Pare presidirà a la Basílica de Sant Pere la missa vespertina de diumenge 25 de juliol, respectant les normes anticontagi degudes a la situació sanitària.
I en plana esportiva, els 6 clubs anglesos confirmen la seva renúncia a la Superliga.
Així és, tal com avançava ITV3, Manchester City, Manchester United, Arsenal, Chelsea, Tottenham, Liverpool han decidit doncs, abandonar aquest nou organisme creat fa escasses 48 hores. Per la seva banda, el Barça ha assegurat que decidirà el seu futur amb la Superliga en assemblea de socis.
Per saber els actes importants d'un dia com avui, saludem també a aquesta hora quan passen 24 minuts de les 8 del matí. Berta Sanganell, què tal? Molt bon dia.
Bon dia, Joan. Bon dia, Mercè. Avui a 9:15 el vicepresident del govern, Pere Aragonès, encapçalarà la reunió del Comitè Executiu de Crisi per la Covid-19. A les 11, el conseller d'Empresa i Coneixement, Ramon Tremosa, visitarà les instal·lacions del Vall d'Hebron Institut Oncològic. D'altra banda, també a 3:45 de la tarda, el conseller Ramon Tremosa visitarà l'estudi de l'empresa de videojocs francesa Ubisoft de Barcelona. I finalment, a 6:00 de la tarda, el conseller d'Acció Exterior, Bernat Soler, assistirà a la presentació del llibre de Carme Forcadell, Escrivim el futur amb tinta lila. Aquests són els actes destacats per l'agenda política d'avui dimecres.
Gràcies, Berta. També haurà de saber quin temps farà les properes hores i els propers dies. Ens emporta tota la previsió el meteoròleg Jordi Miralles. Què tal? Bon dia.
Hola, bon dia. Comencem la jornada d'avui amb precipitacions a molts punts de Catalunya, sobretot comarques de la meitat est, però també molts punts de la Catalunya interior. En definitiva, que avui en terreu del país haurem de menester el paraigua. Un paraigua que, sobretot, s'haurà de fer servir comarques de Barcelona, comarques de Tarragona aquest matí i també, i sobretot durant la tarda, comarques de la meitat nord i de la meitat est, però al llarg del dia i en qualsevol moment. Precipitacions que no han de ser molt importants, però que de forma local poden tenir intensitat moderada. La cota de neu al Pirineu estarà al voltant dels 1.800 metres d'alçada i atenció perquè també tindrem estones amb una mica de temporal marítim endavant de la costa de Barcelona. Les temperatures, evidentment, baixen respecte a les d'ahir. Han pujat una miqueta les mínimes, però les màximes avui quedaran més baixes. Valors entre els 12 i els 15-16 graus a molt estirar. Unes temperatures més típiques del mes de març que no pas de mitjans a finals gairebé del mes d'abril. De cara a demà encara es mantindrà la inestabilitat, però moltes més clarianes. Demà els ruixats seran més dispersos, molt més aïllats. Hi haurà més clarianes, però encara no acabarà de fer net i serà ja a partir del divendres, del dia de Sant Jordi, en el qual la situació començarà a millorar ràpidament i les temperatures aniran recuperant-se.
Estàs escoltant a Primera Hora, a Ràdio Estel. L'aigua, font de vida. Un espai produït per Ràdio Estel, amb el patrocini d'Agbar.
Ja sabeu, els que sou assidus a aquests espais diaris de l'aigua, que ens agrada de tant en tant fer un repàs al costumari i, més concretament, a les dites populars referides al temps i, molt especialment, a l'aigua. Ara que som immersos de ple en la primavera, ho tornarem a fer.
L'aigua i la tradició.
I és que les estacions de l'any, en aquest cas la primavera, i molt especialment el mes d'abril, apareixen sovint en les frases fetes referides al temps i a l'aigua. N'he triat algunes que vull fer-vos avinents. Potser ja les coneixeu, potser les heu escoltat alguna vegada, o potser no, i aleshores les podreu incorporar a la vostra riquesa personal de dites tradicionals. Com aquella que diu, aigua de primavera, si no és torrencial, omple la panera. O aquella altra, per la primavera, l'aigua s'esvera, a l'estiu, baixa pel riu. Però el mes d'abril és el gran protagonista d'aquestes dites primaverals. Segurament la més popular i coneguda és aquella que resa a l'abril cada gota val per mil. L'heu escoltat segur alguna vegada. O la que compara la pluja dels mesos primaverals. Aigua de maig, de raig a raig. D'abril, de fil a fil. Però la que a mi més m'agrada i que me la quedo com a hit d'aquestes frases és aquella que assegura mes d'abril, aigua poca i núvols mil. Aquest és el nostre repàs periòdic a les frases fetes que ens guarda la tradició. Segur que quan arribi l'estiu hi tornaré.
L'aigua, font de vida, amb el patrocini d'Agbar. Els dissabtes de 3 a 6 de la tarda, Ràdio Estel es converteix en jazz pur i dur, una fórmula exclusivament jazzística perquè omplis la teva ment de l'estil que et posa la pell de gallina. El teu moment, el teu ritme, les teves 3 hores de jazz, els dissabtes a les 3 de la tarda, a Ràdio Estel. Fórmula Jazz.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
La legítima es la parte de nuestros bienes que la ley nos obliga a dejar a nuestros hijos. Pero si no hay relación familiar, puedes evitarla.
¿Cómo funciona la legítima? ¿Quién debe pagarla? ¿A quién hay que reclamarla? Si no conoces las respuestas, podemos ayudarte.
Es un mensaje de María Elba Rojas, abogada especialista en herencias.
Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93-246-6096.
Bufeterojas.es. 93-246-6096.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93-443-3040.
Fa més d'un any que hem de fer gestos difícils per aturar la pandèmia. Ara per fi ha arribat el moment de fer el gest que estàvem esperant, vacunar-nos contra la Covid-19. Avancem amb la vacunació esglaonada per franges d'edat. Dona't d'alta a La Meva Salut i actualitza el número de telèfon mòbil per assegurar-te que t'avisem quan arribi el teu torn. Recorda, lamevasalut.gencat.cat. Salut, cuidem el que som. Catalunya 2030, Generalitat de Catalunya.
Ràdio Estel.
Dos quarts de nou del matí, hora d'anar cap al quiosc i saber què hi diu la premsa sobre tota l'actualitat, la premsa més llegida del país. Mercè?
Doncs ens fixem amb el periòdico fent referència de les vacunes, sobretot de la Janssen. L'Agència Europea del Medicament ens avala la vacuna de Janssen malgrat confirmar el seu vincle amb casos de trombes. Al País llegim que la vacunació s'accelera i arriba ja al 45% de les persones de més de 75 anys. I aquí, Joan, si us plau, si m'ho permets, vull fer una parada. Ara t'he agafat per sorpresa, però era algo que volien dir, perquè és una cosa que m'ha passat a mi personalment, i m'agradaria informar la població si es troben en una situació similar. Sobretot, si teniu gent de més de 70 anys que, familiars, parents, amics, que no hagin fet ús del servei sanitari públic perquè han optat per descol·lapsar aquest servei i han estat pagant una mútua durant molt de temps, val? Resulta que no formen part del sistema sanitari perquè mai s'han anat a registrar amb un cap. Tu m'expliques això?
Jo crec que la campanya de vacunació... És a dir, hi ha dues coses criticables. La primera és... El repartiment de la vacuna s'està fent en un món per rics, quan tothom dèiem abans de les vacunes no, això serà equitatiu, mirarem per tothom, i no ho està sent. I la segona és la campanya de vacunació, és a dir, el sistema de vacunació de casa nostra, que fins ara havia estat tan eficient, està tenint goteres per tots els cantons. I ja està, i s'ha de dir, i fas molt bé de dir-ho, Mercè.
Perquè trobo que és una situació injusta, i a part d'això també per informar la població que vagin al seu cap si en la seva vida, encara que tinguin la targeta sanitària, però no hagin anat amb un cap concret, que ho facin, perquè si no, no els trucaran i no els vacunaran.
Per tant, targeta així, sanitària o DNI en mà, i cap al cap pertinent...
I cap al cap que en principi t'ha de tocar, perquè si no, no et trucaran. És així de fort, Joan. Dit això...
Que bèstia.
M'he enfadat.
Sembla molt bé, em sembla molt bé.
Seguim amb el tema de les vacunes, perquè La Vanguardia, atenció, doncs avui ens passen aquest contracte secret de Pfizer i amb aquest clar titular, 15,50 euros per dosis i sense responsabilitat. La Unió Europea va exonerar la farmacèutica de qualsevol demanda i va pagar les dosis més cares que el preu que va transcendir, segons el contracte a què ha tingut accés La Vanguardia. El punt avui llegim, aquest avala Janssen, la EMA veu vincles amb les trombosis però defensa els beneficis del vaccí. I acabem amb el diari Ara, amb aquest via lliure a la vacuna de Janssen.
Per cert, quan em referia que el sistema sanitari fa iguats per tot arreu, evidentment, i vull deixar-ho clar, no em refereixo a molts professionals que estan posant vacunes tot lo eficientment que poden i tot lo ràpid que poden a mesura que van arribant. Em refereixo a que no pot ser que les llistes entre hospitals i CAPs no es sàpiguen, a que t'arribin a no trucar perquè no has fet mai servir, com deies, Mercè, el sistema sanitari públic de Catalunya, a que et truquin dues vegades perquè no saben si t'has vacunat o no. Aquestes falles s'han de solucionar. Aquestes falles no ens les podem permetre mai, però menys en pandèmia.
Ah, és això.
Menys en pandèmia. portades dels diaris digitals locals i comarcals.
Mira, Periòdic d'Andorra, si et sembla, abans d'entrar als diaris digitals locals, arrenca la cimera més participativa de la història. Els mandataris fan una passejada, ho podem veure per Sol Déu, en un acte de demostració de seguretat al país. Ara, si et diré de Girona, llegim avui que una escola de Vidreres té 17 positius i més de 100 confinats. A la mañana, des de Lleida, Mollerussa, testarà la implantació de les paperines de reciclatge interactives alimentades amb energia solar. A Diari Meses de Tarragona llegim la gestió del patrimoni de Tarragona aixeca tensions entre els comuns i la CUP. Els grups municipals es comprometen amb la mobilitat sostenible durant el ple de l'Ajuntament, però difereixen en el model. I a Empordà.info llegim que l'escala consolida el piló d'amarrar de la riba pel risc de degradació. De fet, els treballs consisteixen en reforçar la base i rejuntar de nou les pedres que formen el piló d'allà on sigui necessari.
I marca d'aquesta casa, ja ho sabeu, portades dels principals diaris religiosos.
CatalunyaCristiana.cat, llegim avui que Benjamí Planas va treballar molt per la llibertat dels protestants. Són declaracions de Noemí Cortés de l'Església de Gràcia, que destaca que aquest predicador, que va morir el 13 d'abril, deixa un exemple d'alegria en la fe. A Flama.info llegim que un de cada tres països del món no respecta la llibertat religiosa. El dret a la llibertat religiosa està en caiguda lliure. El 67% de la població mundial, 5.200 milions de persones, viuen en països on es produeixen violacions greus de la llibertat religiosa. Aquest fet suposa que poden ser discriminats, marginats o perseguits per causa de la seva fe. Això segons un informe, Joan, que es va presentar ahir a Roma. I a Religió Digital llegim que l'Església de Madrid s'ha posicionat contra els cartells xenòfobs de Vox. S'ha pronunciat hores després de dir que la Fiscalia de Madrid hagi obert diligències d'ofici per investigar la pressió de la comissió d'un delit d'odi per part de Vox en un cartell electoral en el qual es quedin contra els menors sense... en el qual es veuen doncs, aquestes imatges contra els menors sense acompanyant. Volien dir, Vida Nueva, llegim que el Vaticà es mostra tensió contra la Superliga de Florentino Pérez per al diari de la Santa Seu en aquesta competició de risc i és l'únic que perd és l'esport. De rics, volíem dir, perdó. És de rics i l'únic que perd és l'esport.
Està bé que es digui, però també està bé que es digui que la UEFA o la Champions no són cap ONG, en tot cas. També estaria bé que es digués. Per cert, deixeu-me tornar al tema, em faré molt pesat, avui. Em faré molt pesat, ja ho sé. Però hi ha oients que ens escolten, i entre els oients que ens escolten m'enviaven ara mateix un WhatsApp d'una noia, ella és Noa Igón, que té un Instagram que s'ha fet molt famosa, ha escrit un llibre, ella té 37 malalties rares, si no m'equivoco, són 37 malalties rares a la vegada, i explica una mica com li va tot plegat. Doncs bé, la seva darrera queixa és que les malalties rares tampoc formen part de ser grup de risc per tal de vacunar-se. Esclar, no ho sé, en quin país estem vivint? En què estem convertint la sanitat pública? Perquè la privada, recordem, no vacuna. En què estem convertint la sanitat pública? En sanitat de rics? No ho sé. És una reflexió. Mercè, gràcies.
A vosaltres.
L'entrevista del dia.
Comença el dia amb nosaltres. A primera hora, a Ràdio Estel.
Doncs vinga, va, un dia com avui que volíem descobrir el nou llibre de Montserrat Palacín, La dieta de les 3 S, un llibre que no ens deixarà indiferents, un recorregut biogràfic on la llicenciada en Medicina hi descriu les seves investigacions en biologia, en salut i en medicina, alhora que fa palesa la seva dimensió social. Montserrat Palacín, què tal? Molt bon dia, gràcies per ser amb nosaltres.
I gràcies a vosaltres per convidar-me.
Deixem preguntar-li què és i d'on sorgeix la dieta de les 3 S.
Bueno, el nom és un truco, eh? És a dir, no ho explico fins cap al mig del llibre. D'on sorgeix? Doncs mira, d'una passió. Jo sóc metge vocacional empedernido, com deia el doctor Pros, que l'havíeu tingut aquí el doctor Pros, que em va fer el pròleg del primer llibre i deia, és una mèdica vocacional empedernida. Doncs això sóc jo. Jo nunca tiro la toalla. I a la gent li dic, vostè s'ha de curar. Per què? De la mateixa manera que podem anar a pitjor, podem anar a millor. Tu pensa que el cos té programada la salut i l'equilibri. Si no pot tenir salut i equilibri és perquè està fent alguna cosa malament. Entens? Si es descobreix el que està fent malament, recuperes la salut.
Per tant, els nostres actes fins a quin punt condicionen la nostra salut?
Pues moltíssim. Jo sóc una apassionada de la epigenètica. Apunteu-vos aquest nom. Epi vol dir que està per sobre de la genètica. Fins ara ens havien, bueno, fins ara, fins fa uns anys, ens havien aterroritzat els genetistes. Que si teníem el gen del càncer de mama, doncs hi havia senyores que s'han fet treure els dos pits, enteneu? És una aberració, això, perquè resulta que el càncer, amb un 2% sí que pot ser genètic, però depèn, aquests gens que s'han de llegir cada vegada que la cèl·lula es divideix, si nosaltres portem un estil de vida saludable, no es llegeixen, se lo salta.
Per tant, no hi estaria d'acord amb la genètica com a medicina preventiva?
Sí, no, com a medicina preventiva no. El que passa que si la genètica... Jo tenia prejudicis, perquè allà on els laboratoris usmeen que poden sacar dinero, s'hi fiquen. I llavors, per això jo tenia molta recança respecte a la genètica. Però he descobert que també té les seves coses positives, perquè fan unes verdaderes virgueries amb els gens, de manera que malalties com, no sé si és la retinitis pigmentària i coses així, cultiven uns gens determinats que anulen els dolents. És a dir, et prens una pastilla i millores. Escolta, això, xapó. Però això és amb malalties molt rares. Lo important és que si portem un estil de vida sa, aquests gens negatius no es llegeixen. Llavors, què vol dir? Que hem de canviar l'alimentació. Hem de deixar de menjar cadàveres. A mi m'encanta menjar cadàveres, perquè em van acostumar amb això els meus pares, no? Encara que eren molt pobres, el tall, que no falti el tall, no? Però jo procuro no menjar-ne. Això que m'agrada, la carn, però procuro no menjar-ne. I sobretot, si seguiu menjant-ne, l'heu de cuinar a menys de 100 graus, perquè la carn no és dolenta per se. Quan els ximpanzés mengen un 5% de proteïna animal, la mengen crua. Nosaltres ens assemblem al ximpanzé. Què menja un ximpanzé? Un 45% de fulles verdes, tubèrculs i vegetals, no? I el resto, fruita. Hem nascut per menjar fruita. Jo curo la diabetes en un mes menjant fruita.
Ara que em parlava dels ximpanzés, de seguida parlarem també en aquesta entrevista d'una persona com és James Goodall, una dona importantíssima per la història, abans, però destacar que la dieta de les 3 S no és un llibre a l'ús. És a dir, per molt que parli de medicina que en parla, també parla d'un caràcter vinculat gairebé a la justícia social, no?
Exactament. És a dir, aquí és una bomba. Aquest llibre és una bomba. El primer tomo es diu Métodos de rejuvenecimiento clínicamente probados. És a dir, no em trec de la màniga. Jo tinc 72 anys i estic molt bé, malgrat una escoliosi de 80 graus. I estic millor ara que als 60 anys. Per què? Perquè ara em permeto fer més bondat en el sentit de que m'estiro cada 2 o 3 dies. La genètica, l'epigenètica, el que vol és freqüència. És a dir, que tu un dia facis un dejuni un cop al mes, no et farà... Sí que és bo, però no és suficient. L'epigenètica vol que el dia a dia, dia a dia, entens? Que un dia et passis no passa res. Però el dia a dia és molt important. Llavors, ara se m'he ido al santo al cielo, em havies preguntat, perdona?
Deia que és un llibre també molt vinculat a la justícia
Exactament.
Social.
Exactament. Home, és que jo em carrego, per exemple, la Unió Europea que deixa morir a la gent al Mediterrani, que jo li dic tumba terráneo. És vergonyós, eh? El que explica en aquest... a l'Òscar de Open Arms, que van presenciar la mort de 200 persones davant de les costes de Líbia perquè els senyors paramilitars pagats per la Unió Europea els hi van impedir. Això és horrorós, això em posa la pell de gallina. Per què volem ser de la Unió Europea? Sí que fa coses bones, però, escolta, no m'estranya que els anglesos hagin marxat, entens? Perquè mira el que paguem. Tu imagina't, paguem a tots aquests senyors, eh?, que no saben solucionar coses bàsiques, els hi paguem, que ara ens estan imposant les vacunes, també, i ens costen caríssims. Hotel de 5 estrelles, avions, VIP, entens? Per què la Unió Europea?
Si parlem de...
I més coses, l'atur. La gent, jo parlo, els que no tinguin feina s'han d'organitzar amb autogestió, cooperatives. Jo els hi podria donar 50.000 idees, que si voleu un altre dia us donaré idees perquè es comencin a guanyar la vida ja, a partir de demà, perquè he descobert trucos.
Si parlem de medicina també, senyora Palacín, vostè critica fortament en el llibre, i a més ho diu molt clar, que no li agrada... Quan una persona va al metge perquè pateix d'algun dolor i el metge diu allò de... ho aixeca l'edat.
Etiologia desconocida. És el cretinisme institucionalitzat. Etiologia desconocida. Saps què vol dir? Causa desconocida. El que passa que si diuen causa, el pacient se n'enterarà. Si diuen etiologia, no se n'entera. Saps què et vull dir? Pues si és d'etiologia desconocida, doctor, busque la causa, que para esto le pago. Ho entens? Jo, quan me ve un pacient, estic una hora i mitja, dos, amb ell, i ja li faig tractament, ja surt diferent, però li faig una història clínica. Jo, quan vaig estudiar, llavors m'ensenyaven a fer una història clínica, a explorar el malalt, a veure els símptomes i signes. T'has de sentar... A Maranyón deia que l'instrument diagnòstic més important que hi ha és la cadira. A sentar-se a parlar amb el pacient. Ho enteneu? Com vols entendre una persona que et ve malalta si no te l'escoltes?
Dèiem, hi apareix moltíssima gent en aquest llibre. Parlàvem abans de Jane Goodall, però hi apareix Josep Pàmies, Isabel Cussó, Teresa Forcades...
Bueno, és que... A veure, jo tinc la facultat d'escoltar. És a dir, jo escolto. Encara que el que diguin la persona que m'està parlant sembli... no ortodox, sembli que m'està prenent el pèl. Jo, d'entrada, escolto. No faig com la policia, que primero pega i després pregunta. No, jo primer escolto i després, si cal, lo desecho. Entens? Llavors, això m'ha permès conèixer a genis. Arturo Solís Herrera, Philip Suchard, la Teresa Forcades, el Pàmies, que és una monada, que va tenir, si mireu, el 24 d'octubre del 2019, a la Fira d'Alimentació i Salut, em va presentar el llibre, i sempre li agrairé, perquè este llibre s'ha hecho famoso i me'l demanen des de Estats Units, saps?
Per cert, que la seva gran afició, també ho descriu en el llibre, a part de llegir, evidentment, és la música. Fins a quin punt és saludable escoltar música?
Mare de Déu. Sí, els meus vicis són els llibres, llegeixo un llibre per setmana, deixeu el WhatsApp, que és que en digui jo, conocimientos basura, és la cultura de usar i tirar el WhatsApp. Mireu, hi ha una aplicació perquè sapigueu si teniu una addicció, una ciberaddicció. Mireu les hores que perdeu de la vostra vida amb el punyeta de WhatsApp. És tremendo. Vas al metro i ja no veuen si entra una dona embarassada, si entra un senyor amb crosses. No veuen el nen que se'ls està mirant, perquè les dones ara estan enganxades, i els homes, al WhatsApp. Ja no es llegeix. Llegiu un llibre per setmana, desenganxeu-vos d'aquesta porqueria que, a més, el sistema us té controladíssims. Jo tinc un Nokia antic. Gràcies al Nokia vam poder fer el referèndum. Entens? La gent que va portar les urnes aquí tenia un Nokia. Bueno, tenia d'aquests que no té internet, no? I llavors jo no em vull dels altres. Oh, és que no tens WhatsApp. Dic, és que no em vull de WhatsApp. Envieu-m'ho per correu electrònic. I sobretot, utilitzeu la tecnologia Tor, T-O-R, per encriptar-vos. Perquè si no, de seguida us tenen controlats i us envien anuncis d'allò que pensen que us interessa. Tecnologia Tor, encripteu-se.
És per tot plegat que ens convida des del llibre a revoltar-nos contra aquest ordre establert?
Exactament. El primer tomo és això, tècniques de rejuveniment. I el segon tomo posa manual de desobediència. Hem de desobeir pacíficament, però hem de desobeir. Ara resulta que els meus companys, els progres alternatius de la meva època, que creíamos en el comunisme i vam veure que fracassava, el capitalisme fracassava i tot ha fracassat, doncs ara hi ha una tendència que és la New Age, la pseudo-New Age. Ai, sí, me'n vaig al camp, perquè com que la política tot està, diguéssim, corrupta, ja passo... No, ens hi hem de ficar dintre com a termites. Si no ens fiquem dintre, com termites, saps? Que al final s'enfonsa. El que passa que el problema és que t'enfonsis tu també, que et caigui sobre l'edifici. Però ens hem de ficar dintre, hem de desobeir, hem de treballar pel nostre compte. Deixeu-vos estar d'un contracte mileurista, deixeu-vos estar d'això. El sistema capitalista no pot donar feina a tothom, és un fracàs. Per tant, heu de confiar en la vostra força del treball. Això ja ho va dir Carlos Marx, que va ocasionar a la seva doctrina milions de morts, ja ho sabem. Perquè el ser humà és molt egoista. És molt egoista degut a hi ha una lacra social que heu de tenir en compte. Sabeu per què és egoista el ser humà? Perquè hi ha una cosa que se'n diu consumisme. Deixeu de consumir. És pan para hoy, hambre para mañana. No compreu merdes, només compreu música, llibres, la mínima roba que necessiteu, que no necessiteu, deixeu-vos estar de modes, de cremes. Jo no m'he posat mai a la vida una crema, mai, ni siquiera d'aquestes que diuen ecològiques. Mai he utilitzat, diguéssim, com es diu això que es posen les dones, ni siquiera sé el nom. Enteneu? Per tant, el consumisme és una lacra social. Deixeu de consumir coses que no necessiteu. Simplificeu-vos a la vida. Hi ha un llibre molt divertit que es diu Simplifica tu vida. Uh-huh. Busqueu-lo, que és molt bo. I diu, i ven de ser ese maldito barco. Diu...
Per totes aquestes idees, la dieta de les 3 S amb dos volums. El primer és aquest, Mètodes de
rejuvenecimiento.
Ja ho diré bé, eh? Mètodes de rejuvenecimiento clínicamente probados. I el segon volum, que fa referència a aquest a revoltar-nos, eh? Aquest revoltar-se contra l'ordre establert. Per cert, sí que li volia preguntar abans de convidar aquesta entrevista per la fotografia de portada, que a l'entrada a l'estudi em deia... És important per mi, aquesta
fotografia.
Això,
mireu, jo vaig tenir la sort de no anar al col·legi perquè els meus pares eren molt pobres i vivíem a Terradets, a l'embassament de Terradets. I allà, clar, per anar a Trem a col·legi es necessitava tenir cotxe, el meu pare no en tenia. I aquesta sort va fer que el meu pare m'ensenyés a llegir i a escriure com ell va poder. No vaig poder anar a l'escola fins als 10-12 anys, amb la qual cosa no em van treure creativitat. L'escola merma creativitat als nens. És vergonyós. En tot cas, mireu Summerhill, que és una escola anglesa molt bonica, que el nen té tota llibertat. Busqueu les escoles Waldorf, la Montessori, busqueu escoles diferents. Ara em sembla que hi ha una línia també a Catalunya que es diu 21, no sé què 21. És igual. Les escoles treuen la creativitat als nens, els fan estar sentats en uns pupitres durs, incòmodes, no hi ha dret, No hi ha dret, en fi, jo em rebel·lo contra això.
Montserrat Palacín, moltíssimes gràcies per ser avui amb nosaltres.
A vosaltres.
Ets a primera hora, a Ràdio Estel. El dia de Sant Jordi, programació especial de Ràdio Estel en directe des del claustre de l'Església de Sant Anna. De 8 del matí a 4 de la tarda, amb tota la programació i la fórmula Estel en directe des del claustre de l'Església de Sant Anna, amb la col·laboració de l'Hospital de Campanya de Sant Anna. Un Sant Jordi de llibres, actualitat, música i directes. Aquest any més que mai, un Sant Jordi de ràdio. Ai, que bé que ja sigui primavera! Però ai, el pol·len, la picor al nas, la gola, els ulls plorosos. Ara gaudeixo de l'aire lliure amb AlerHelp. AlerHelp, de Laboratorios Marnis, són vials còmodes per beure a base d'ingredients vegetals. Aquesta primavera respira amb llibertat. Demana AlerHelp a herbolaris, per a farmàcies i per a farmàcies del Cort Inglés. Més informació a marnis.es. Des de la muntanya de Montserrat, en un ambient de pregària i de treball, les monges del monestir de Sant Benet fa més de 50 anys que elaboren la seva ceràmica. Descobriu les seves novetats amb la tècnica del fang de colors. Trobareu la ceràmica de sempre i, a més, a la seva botiga online, monestirsantbenetmontserrat.com/botiga-online. La botiga de ceràmica de les Benetes de Montserrat. De la pregària al taller, del taller a la botiga online i de la botiga online a casa vostra.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Celebra el Sant Jordi amb l'editorial Claret. T'esperen novetats com Repensar l'economia a partir de la pandèmia, el segon llibre de la col·lecció Oikos, Economia pensada pel bé de tots, el conte infantil L'arbre que volia veure món, guanyador del primer Premi Sant Bori d'Òmnium, i Grans històries, aprenentatge per petits i grans. Cada història inclou un conte, una fitxa pedagògica i una il·lustració. El 23 d'abril, de 9 del matí a 8 de la tarda, aquestes i més novetats a la llibreria Claret, Roger de Llúria 5 de Barcelona, i de 10 a 8 de la tarda a la parada de Roger de Llúria en plaça Urquinaona. Vine, t'esperem.
Ja pots escoltar el Gripau Blau a Ràdio Estel.
Esclar, cada dissabte a 9:15 del matí, com sempre.
No, dona, no. No dic el programa, dic el disc.
Han tret un disc? Un disc del programa?
Sí, un disc amb cançons, contes i poesia. Es diu El Gripau Blau a Ràdio Estel, amb Mare Badabó i amics. Ah, i els diners que guanyin van destinats a l'Hospital Sant Joan de Déu. Ja és a les botigues.
Ah, doncs ara mateix vaig a comprar el disc del Gripau Blau.
Tinc un vehicle que em porta.
Ràdio Estel.
Pren nota, l'agenda del dia. Bon dia. Per avui dimecres us proposem la conferència Consignes per una bona salut emocional, a càrrec de la doctora en Medicina Consol García Blanquer. Ens parlarà de que les persones vivim de les emocions i l'estabilitat emocional ens és essencial per una vida plena. Aquesta interessantíssima conferència serà avui a les 4 de la tarda i la podreu seguir de manera online a través del web de Càritas Barcelona. I més coses. Anem cap a Girona per proposar-vos, com cada dimecres, la xerrada a càrrec de Massú Xerifí, professor de la Universitat Autònoma de Barcelona, que ens parlarà sobre les lluites de les minories a l'Orient Mitjà. Entendrem d'una manera senzilla l'evolució històrica d'aquesta regió, els sistemes polítics, les identitats religioses i ètniques i molt més. La xerrada gratuïta serà avui, a les 7 de la tarda, a la Casa de Cultura de Girona. I també anem cap a Tarragona per recomanar-vos la presentació del llibre Tsunami, d'Albert Pijuan, guanyador del 30è Premi Ciutat de Tarragona de novel·la Pin i Soler. La presentació serà avui al vestíbul del Teatre Tarragona a 8:15 del vespre. I ja per acabar, tornem cap a Girona per recordar-vos el concert del Trio Campany. Deixa't seduir pels misteris de la música clàssica de la Viena del segle XVIII amb aquest trio de joves músics. El concert gratuït serà avui dimecres a les 7 de la tarda a la Biblioteca Ernest Lluch de Girona.
Des de les 8 del matí et fem costat en els primers compassos del dia. Ets a primera hora, a Ràdio Estel.
Saps per què canten els ocells sempre aquests aquí amb mi? Fan com jo, volen ser molt a prop teu. Saps per què ploren dalt del cel els estels quan te'n vas? Fan com jo, volen ser molt a prop teu.
A primera hora, la informació que necessites per començar el dia.
Ràdio Estel. Són les 9 del matí.
Molt bon dia a tothom. Ara mateix ens posem al dia amb les notícies més destacades d'aquesta hora. Llegim avui al diari La Vanguardia que Catalunya flexibilitzarà algunes restriccions a partir de dilluns. I per la seva banda, l'Agència Europea del Medicament avala la vacuna de Janssen malgrat confirmar el seu vincle amb casos de trombes. I aquest rebuig estatal provinent de Madrid endarrerir les segones dosis de Pfizer i AstraZeneca, tal i com demanaven diverses comunitats autònomes, entre elles Catalunya. També llegim avui a La Vanguardia que s'ha fet públic el contracte secret de Pfizer. La Unió Europea va exonerar la farmacèutica de qualsevol demanda i va pagar les dosis més cares que el preu que va transcendir, segons el contracte que ha tingut accés a aquest diari. I avui també és notícia, ens aixecàvem amb aquesta informació. El jurat dels Estats Units ha declarat culpable de tots els càrrecs a l'expolicia jutjat per la mort de George Floyd a Minneapolis, als Estats Units. També és notícia avui que la Superliga Europea penja d'un fil per l'abandonament dels clubs anglesos. També avui, en clau titular, l'Audiència Nacional enviarà a judici la família Pujol. I també és notícia que la Comissió Europea ha aconsellat a Espanya que els jutges triïn un 50% del seu òrgan rector, que és el Consell General del Poder Judicial. Un altre titular destacat d'aquesta hora és que la Sagrada Família creix, i ho fa a la Torre de Maria, que assoleix els 128 metres. I ja per acabar us expliquem que jo estic amb tu cada dia. Aquest és el tema triat pel Papa Francesc per la primera jornada mundial dels avis i la gent gran que se celebrarà el proper 25 de juliol. Ahir es va donar a conèixer un comunicat del Dicasteri pels laics, la família i la vida. El tema, segons l'escrit, vol expressar la proximitat del Senyor i de l'Església a la vida de cada persona gran, especialment en aquest difícil moment de pandèmia. Fins aquí la informació. Ens actualitzem ja d'aquí una hora.
Ràdio Estel.
Salut natural per tothom. L'espai on trucar i resoldre els teus dubtes sobre salut és tan fàcil com això. Trucar. De dilluns a dijous a 12:45 del migdia, els doctors de l'espai resoldran les teves preguntes. Truca'ns al directe al 93 409 2771 o 93 409 2772. Apunta 93 409 2771 o 93 409 2772. De dilluns a dijous a 12:45 del migdia, Salut Natural per tothom a Ràdio Estel, amb el patrocini de Laboratoris Maen. Mas Omega Punto Rojo aporta els àcids grassos omega-3, EPA i DHK que contribueixen al funcionament normal del cor. Aquesta primavera, Mas Omega Punto Rojo és el teu complement alimentari ideal. Sol·licita Mas Omega Punto Rojo a Laboratorios Maen Punès o al 669 56 17 68. 669 56 17 68 i aconsegueix el teu Mas Omega Punto Rojo ja. Per ser oient de Radio Estel, gaudiràs d'un descompte especial en la compra per telèfon de Mas Omega Punto Rojo. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2021. Bases legals de la promoció a Laboratorios Maen Punès. Si encara no estàs subscrit a Catalunya Cristiana, et regalem un mes perquè la rebis, te n'enamoris i t'acabis de convèncer. Tant si ets una parròquia, una entitat o un particular, truca'ns al 93 409 2770 o envia'ns un mail a unmesgratis@catalunyacristiana.cat i et regalem un mes de subscripció. La rebràs setmanalment i de manera gratuïta. Recorda, si encara no ets subscriptor de Catalunya Cristiana, truca'ns al 93 409 2770 o envia'ns un mail a unmesgratis@catalunyacristiana.cat i la rebràs durant un mes de franc. Més informació al web de Catalunya Cristiana i als perfils de Facebook i Twitter.
Ràdio Estel.
A primera hora, amb Joan Trias. Freqüència modulada.
Moi, je joue. je joue, joue contre joue. Je veux jouer, joue contre vous, mais vous le voulez-vous de tout cœur?
5 minuts que passen de les 9 del matí i jo mai acabaré d'estar tan meravellat com quan veig ballar el nostre tècnic, en Jordi Carretero, una sintonia com aquesta. Mercè Raga, què tal? Bon dia de nou.
Bon dia de nou. Jo també, Joan. És que és meravellós.
És meravellós.
Té un estil. Hem de dir que té estil.
Perquè això, David, un dia podem gravar-ho i pujar-ho a la xarxa o no?
Sisplau.
Això es pot pujar a la xarxa, eh?
És molt elegant, Jordi Carretero ballant.
Ara el Jordi em deia, i drets d'imatge, què?
Ah.
També és veritat.
També. Preguntarem a Digestum Legal. què va, anem?
Som-hi. Home. Ja un clàssic d'aquesta secció, eh?
Així és, i a part avui hem de felicitar Joan Josep Omella, arcabisbe de Barcelona, el cardenal, que en fa 75 anys. Moltes felicitats.
I tant.
Moltes felicitats. Hem de dir, Joan, que aquesta és l'edat canònica, aquests 75, en què els bisbes i arcabisbes doncs, estan obligats, no, a presentar la renúncia com a titular de la diòcesi. Avui, de fet, segons ens han informat, presentarà la seva renúncia, però alerta, tranquils, eh? Perquè és tota una formalitat, perquè previsiblement el cardenal estarà amb nosaltres 3 anys més, eh? Al capdavant de l'arcabisbat de Barcelona, però és com, bueno, un pas, no? Una formalitat que s'ha de fer quan arribes als 75.
Recordem-ho no només perquè és arcabisbe també, sinó perquè, a més, és el president de la Conferència Episcopal i, per tant, normalment, en aquests casos, el papa deixa acabar tot el mandat.
Ah, exactament. Nosaltres el felicitem des de Ràdio Estela, Joan Josep Omella, arcabisbe de Barcelona, que avui fa 75 anys. Però qui també fa anys avui? Silenci, si us plau.
Formalismes fets i tothom dempeus.
Ara.
La reina Isabel II.
Ai, Joan, aquesta portada d'avui al periòdico, eh? Que veiem aquella mirada...
Molt maca, eh?
Molt maca aquesta portada, però sí. Aquesta mirada trista, no?, de la reina que celebra avui 95 anys. Però, clar, amb la recent pèrdua del seu marit, als 99 anys, no?
99
del duc d'Edimburg. Doncs avui Elisabet Alexandra Mary Windsor, quins noms més macos, t'haig de dir, fa 95 anys. La felicitem també des d'aquí.
Otro gin camarero, eh?
Sí, exacte. I també qui fa anys? Ai, com ens estimem amb aquesta gran persona. Pilarín Vallès,
home.
Dibuixant i ninotaire catalana, que, per cert, que vam veure les xarxes socials, de fet, ho va penjar ella mateixa, que va tenir una caiguda, pobreta, i es va fer mal a l'ull... També ens han dit, els nostres companys de Catalunya Cristiana s'han posat en contacte amb ella i també als Canells. Una abraçada tan forta li fem a Pilarín Vallès, perquè forma part també de la nostra infància, de la nostra vida, 80 anys. Moltes felicitats, Pilarín. I avui també va, qui fa anys?
Ando medio loca en brua por tu caray. Tengo en carne viva por tu culpa el corazón.
Vámonos.
Eres mi delirio y el arroyo Patriat, de aquí. Mi ser.
Diana Navarro. Diana Navarro, que és la cantant espanyola, va néixer un dia com avui de 1978, per tant, avui fa 43 anys. I avui, Joan, una petita dedicatòria també, avui com era l'aniversari d'Isabel II. Fa anys una actriu que, no sé, em dóna la sensació que a tu t'agrada, Andy McDowell.
Sí, home.
4 bodes i un funeral.
Clàssic del cinema, ja.
Wet, wet, wet. Avui fa 63 anys l'actriu.
Everywhere I go, oh, yes, it is. Ràdio Estel.
Això vindria a ser una promoció d'un programa que es diu Cinquenters. S'emet aquí, a Ràdio Estel, cada matí, de 10 a 11. I parlem de la vida. Ens escolteu?
Necessites algun producte de salut natural per tothom? Aquest és el número per comprar els complements alimentaris del programa. 669-56-17-68. Repetim més a poc a poc. 669-56-17-68. Els teus productes en 24 hores a casa, sense desplaçaments ni esperes i amb la millor atenció. Truca ara al 669-56-17-68 i recorda que per ser oient de Ràdio Estel tens un descompte especial en la compra per telèfon de qualsevol producte de Laboratori Osmain. Truca al 669-56-17-68 i digues que ens escoltes. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2021. Bases legals de la promoció a laboratoriosmain.es. Celebra el Sant Jordi amb l'editorial Claret. T'esperen novetats com Repensar l'economia a partir de la pandèmia, el segon llibre de la col·lecció Oikos, Economia pensada pel bé de tots, el conte infantil L'arbre que volia veure món, guanyador del primer Premi Sant Bori d'Òmnium, i Grans històries, aprenentatge per petits i grans. Cada història inclou un conte, una fitxa pedagògica i una il·lustració. El 23 d'abril, de 9 del matí a 8 de la tarda, aquestes i més novetats a la llibreria Claret, Roger de Llúria 5 de Barcelona, i de 10 a 8 de la tarda a la parada de Roger de Llúria en plaça Urquinaona. Vine, t'esperem. La informació matinal a Ràdio Estel té nom propi. A primera hora. El segon cafè, amb el professor de l'ISCREP i jurista Eulogi Broto i Teresa Carreras, membre de l'Associació de Periodistes Europeus de Catalunya i corresponsal del setmanari El Siglo.
Doncs vinga, aquesta hora i quan passen 12 minuts de les 9 del matí, jo ja tinc sobre la taula l'estudi de Ràdio Estel, el segon cafè que em prenga avui. Comencem aquest segon cafè. I sí, el comencem amb la periodista experta en temes europeus, com Teresa Carreras. Teresa, què tal? Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Però no el seguim avui amb Eulogi Broto, que per qüestions de feina no ha pogut ser amb nosaltres. Com que és la primera vegada, li perdonem, Teresa?
Sí, tant. Seria.
Una salutació, doncs, cap a Eulogi Broto i que li vagi molt bé el dia d'avui. Sí, però que comptem amb una altra persona que s'ha volgut sumar al segon cafè d'avui. Ella és Maria Campuzano, portaveu de l'Aliança contra la Pobresa Energètica. Maria, què tal? Molt bon dia.
Hola, bon dia.
I gràcies per acceptar aquesta invitació. Nosaltres volíem convidar avui a Maria Campuzano perquè llegíem una notícia ahir al vespre i, de fet, la Mercè ens la deia avui, i no per notícia deixa de ser normal i no per normal deixa de ser aclaparador d'alguna manera. Com sabeu, han anul·lat la sanció a gas natural per la dona morta a Reus per la pobresa energètica. La dona, recordem-ho, va morir en un incendi a casa seva el 2016, originat amb l'espelma amb què s'il·luminava perquè aleshores li havien tallat la llum. Maria, deixa'm preguntar-te què significa un cas com aquest i què significa que s'hagi anul·lat aquesta sanció a gas natural.
Clar, o sigui, de fet, el cas de la Rosa Reus va marcar un abans i un després en el compliment de la llei que tenim a Catalunya contra la pobresa energètica, perquè és cert que totes les elèctriques en aquell moment estaven incomplint sistemàticament aquesta llei, perquè és una llei que, en primer lloc, la van fer des de la ciutadania a través d'una ILP, i segon i sobretot, que dona obligacions a les grans elèctriques en matèria de pobresa energètica, i mai els ha agradat aquesta llei, no? Llavors, en aquell moment hi havia un incompliment sistemàtic per part de les grans empreses d'aquesta llei, però en el cas de la Rosa Reus va tenir unes conseqüències fatals, no? I a partir d'aquell moment la situació canvia. Però aquesta sentència el que significa bàsicament és que això anul·la la multa, que a més era una multa exemplificant, no?, que se li posava a gas natural, perquè no, la idea una mica era mostrar que aquesta que l'incompliment d'aquesta llei té conseqüències i té conseqüències molt greus, no? El tema igualment és que la Generalitat ha recorregut aquesta sentència i ara està en mans del Tribunal Suprem, que veurem que com es pronuncia, no?
Fa uns dies, de fet, celebràvem amb vosaltres, amb l'Aliança contra la Pobresa Energètica, que s'havia signat aquest nou pla inclús amb algunes empreses com Endesa, si no recordo malament, que s'havia sumat en contra de la pobresa energètica. Entenc que aquest pla per restringir o per anul·lar l'endeutament de les famílies que no podien pagar doncs, aquests recursos energètics no és retroactiu.
El conveni que va signar amb Endesa sí que és retroactiu perquè recollia la condonació de deute de les famílies que tinguessin el subministrament de llum i gas amb Endesa, només amb Endesa, des del 2015 fins al 2020. Tot aquest deute es condona 100%, o sigui que en aquest sentit sí que és retroactiu, el que a partir del 2021 aquí s'ha de veure com què passarà amb les factures, però en principi es crearà un fons on tant l'administració com Endesa posaran diners a 50-50 i d'aquí s'aniran pagant factures a diferents famílies en funció de diferents criteris, no? El tema aquí és que aquest conveni només afecta Endesa, llavors ara un dels reptes que té la Generalitat és aconseguir que la resta de grans companyies, com per exemple Naturgy o Iberdrola, signin convenis similars, no? Per precisament aconseguir el que aconsegueix aquest conveni, que és donar una segona oportunitat a les famílies, treure's aquesta motxilla de sobre i donar una solució perquè a futur no es continuïn endeutant, no?
Teresa, no sé si havies llegit la notícia, no sé què et sembla.
Sí, jo la vaig llegir i realment em va preocupar perquè, com sempre, una vegada més el poder judicial és còmplice dels interessos d'aquest oligopoli elèctric. I això és una llàstima en un país on volem tenir un horitzó de país més just. Que la Generalitat hagi recorregut, doncs, bueno, diu alguna cosa, però és una llàstima que sigui justament el Tribunal Superior de Justícia el que transigeixi davant Naturgy.
Deixeu-me que us pregunti a totes dues i en els vostres àmbits. Maria, per exemple, perdoneu, comencem per tu. Per on ha de passar la solució a casa nostra? Perquè, és clar, ara parlàvem d'aquests oligopolis de les elèctriques, de les grans companyies d'energia, però, evidentment, no hi ajuda res, perquè jo recordava ara mateix que sí, que tenim aquest problema amb les energètiques, però és que també hem tingut un govern a l'estat espanyol que està cobrant un impost inclús pel sol. Per tant, Maria, per on ha de passar la solució tot plegat?
Clar, o sigui, nosaltres a nivell de Catalunya, amb la llei aquesta que vam impulsar, la llei que va incomplir Naturgy, per la qual aquest tribunal considera que no està prou obligada perquè no hi ha un reglament, que per fer això, o sigui, que no sé si ho he dit abans, però realment em sembla indignant perquè al final és continuar perpetuant aquesta impunitat d'aquestes grans companyies, no? Però és veritat que aquesta llei s'emmarca en les competències que tenim a Catalunya, per tant, i és una llei que el que fa és intentar aturar el cop, és a dir, aturar els talls, intentar aturar aquest endeutament, no? Però per canviar les coses de manera estructural ens hem d'anar a l'estat espanyol, com bé deies, i per tant allà podem fer canvis de molt més calant, no? Per exemple, nosaltres el que estem plantejant és aquest principi de precaució que tenim a Catalunya, aquesta obligació de que l'empresa hagi de preguntar serveis socials abans de tallar, volem que això també s'apliqui a la resta de l'estat espanyol, perquè creiem que és una mesura molt efectiva i que, de fet, està funcionant a Catalunya i aturant decenes de milers de talls a Catalunya, però en segon lloc el que es pot fer a nivell estatal és fer una tarifa que sigui progressiva, no? Que sigui en funció dels ingressos de la família i, per suposat, aquesta part que les famílies no poden pagar ha de ser assumit per aquestes grans elèctriques, per aquest oligopoli, no? Mentre el sistema continuï sent el que és en mans d'aquestes grans empreses que estan fent negoci amb drets fonamentals, no? Encara més a llarg plaç, nosaltres el que plantegem és canviar el sistema, no? I realment que l'energia pogués estar gestionada per empreses molt més properes, per empreses públiques, per empreses municipals, per empreses comunitàries, on la ciutadania realment tinguem un paper actiu i tinguem un control sobre aquestes empreses.
Per tant, Maria,
que és l'única manera.
Per tant, Maria, es pot nacionalitzar d'alguna manera l'energia?
A veure, poder fer tot si es canvia l'energia, no? El que passa que nosaltres, el tema de la nacionalització a nivell estatal, ens genera alguns dubtes en el sentit d'aquest control per part de la ciutadania, no? O sigui, també perquè tenim exemples, no? O sigui, el fet que la gestió sigui pública no vol dir que funcioni, no? També hem vist molts casos de corrupció, etc. Per tant, creiem que si la gestió està en mans del municipi, igual que amb l'aigua, aquí la ciutadania podrà exercir millor aquest paper de participació i de control.
Deia, volia traslladar la pregunta en cadascun dels àmbits que de les persones que avui ens acompanyen. Com sabeu, Teresa Carreras, que ens acompanya cada setmana, és periodista experta en temes europeus. No sé si aventurar-me a preguntar-li si sap com està la qüestió d'energia i energètiques a nivell europeu des del Parlament.
No, la veritat és que... perquè estic ara a punt de marxar, agafar un avió, i no ho vaig mirar, vaig veure la notícia i el vespre, però ara mateix no t'ho podria contestar. Només afegir-te que a mi m'agrada molt la intervenció de la Maria Campuzano, penso que és molt encertadament triada, perquè en tota la seva intervenció parla de dues coses, de control de la ciutadania, això és fonamental, perquè quan tu has dit, Joan, la paraula nacionalitzar sona molt grossut, entens? Ell es refereix doncs, a tenir empreses més properes, tu dius nacionalitzar, sona gruixut, però en el fons què és això? És a dir, l'energia ha d'estar contemplada en un model de país proper. I això esperem que si aquí tenim un nou govern ben aviat, doncs hi sigui, es continuï amb aquesta idea, i a més, si el govern de l'estat espanyol és el més progressista de la història, com sempre diem, doncs a veure si fa una mica de cas a Catalunya, que sembla difícil, però esperem-ho.
Com deia la Teresa, sempre és un plaer parlar amb Maria Campuzano de tots aquests temes, perquè en sap un tou i sempre ens il·lumina molt el camí a seguir en aquestes qüestions. Maria Campuzano, portaveu de l'Aliança contra la Pobresa Energètica, moltíssimes gràcies per entrar avui amb nosaltres en aquest segon cafè i explicar-nos-ho tot plegat de nou.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Nosaltres ens quedem amb Teresa Carreras, en aquest cas...
Deixa'm dir una cosa només, que no et puc contestar al detall, com a mi m'agrada, en relació al tema europeu, però els grans monopolis elèctrics són els que dominen Europa. Mm. Europa té aquesta llei climàtica que ha aprovat per continuar sent, per ser el primer continent lliure d'emissions. Veurem si es complirà, però això és una cosa aprovada, discutida entre ahir i abans d'ahir a Brussel·les, i realment és important. És important que Europa vulgui fer aquests passos. Que els pugui fer o no, ja ho veurem, perquè jo des que em dedico al tema europeu, que sempre ho sento a dir, i mai es poden complir els objectius i es deixen per 10 anys més tard. Però bé, la voluntat hi és.
Per cert, parlant de renovables, deixa-m'ho dir, perquè hi llegia la dada, una dada preocupant, i és que només a la ciutat de Barcelona es preveu, després ja ho veurem, però es preveu que enguany, com que comencem a sortir de la pandèmia, etcètera, hi hagi un 5% més de pol·lució i expulsió de CO2 per part de fàbriques, de cotxes, etcètera, és a dir, energies no renovables, que un any normal, no que un any en pandèmia, que un any normal, el 5% més per tal de recuperar. En fi, ens deia Teresa Carreras que és a punt de viatjar, si no m'equivoco, va cap a Zuric, Teresa?
Sí.
Què vas a fer a Zuric?
D'aquí una estona agafaré l'avió. A Zúrich hi vaig al lliurament d'uns premis de periodisme d'investigació, els premis Fetisov. Són poc coneguts aquí, jo penso, però són molt importants, és la tercera edició. Estan convocats per una fundació russa i realment a Rússia estan bastant mancats de bon periodisme que els ajudi a equilibrar les males polítiques del seu govern i la corrupció, i precisament se li donen molta importància.
Teresa Carreras, moltíssimes gràcies per participar avui amb nosaltres en aquest espai una mica més curt de l'habitual, però vaja, és que esteu tots dos de viatge treballant molt, us esperem la propera setmana. Una abraçada molt gran.
Molt bé, jo us explicaré com ha anat.
I tant, ja. I tant, que vagi molt bé.
Vinga, fins dimecres, adeu-siau.
Nosaltres que continuem endavant i ho fem amb el món de les herències.
El món de les herències, un espai patrocinat per Bufete Rojas. 93 246 60 96.
Vinga, doncs, un dimecres més que volem parlar del món de les herències amb el Bufete Rojas i, com sempre, que ens acompanyen Maria Elba Rojas d'aquest bufet, del Bufete Rojas. I avui volem parlar de les persones que moren però que no han fet testament. Maria Elba, què tal?
Hola, Joan. Què tal? Bon dia.
Un problema, esto, ¿eh?
Sí, Joan, mira, me dieron este poema el otro día que me quedé, dije, increíble. La gente muere y todo queda ahí. La comida en la nevera, la ropa en los armarios, el coche en el aparcamiento. La gente muere y el mundo sigue. La gente muere, ¿alguien espera morir? Esa es la gran cuestión. ¿Alguien espera morir?
Alguien espera morir.
Correcto. Y todos vamos a morir, pero nadie lo espera. O no, dejarlo, nadie lo esperamos.
Hay que dejarlo, cuanto más cerrado, mejor.
Sí, ¿no? Hay que dejarlo atado.
¿Qué pasa con las personas que no lo dejan atado y mueren sin haber hecho testamento, por ejemplo?
Siempre hemos hablado de que en la vida siempre hay que tener un plan B, porque si nuestro primer proyecto no resulta, tenemos que recurrir al segundo, que es el plan B. En este caso, las personas que fallecen sin haber hecho testamento, la ley ya tiene su plan, y que es un orden para heredar de acuerdo al grado de parentesco. Uh-huh. Mientras más cercano sea el parentesco, más posibilidades tienes de heredar.
Eso sí hay parentesco, porque si no hay parientes, ¿qué pasa?
Sí, si no hay parientes la cosa se complica. Si no hay parientes, hasta como máximo el cuarto grado, que es lo que se permite, todos los bienes de la persona fallecida van a parar a la Generalitat, con la finalidad de destinarlo, en teoría, a bienes de uso social, residencias, casals y este tipo de lugares.
Y si no hay parientes ni cónyuges, y en este caso, quien hace esta herencia quiere designar como heredero a un amigo, por ejemplo, ¿qué pasaría?
Lo tiene muy mal, ¿eh? Lo tiene muy mal porque la ley... Mira, vamos a hablar del plan que tiene la ley, el orden. En primer lugar, si una persona fallece sin testamento, en primer lugar van a heredar sus hijos. Uh-huh. Sus hijos, y para el caso de que hubiera la mala suerte de que su hijo hubiera fallecido, la parte del hijo fallecido pasará a los hijos del hijo fallecido, es decir, a los descendientes. Para el supuesto de que no hubiera hijos, es cuando heredaría el cónyuge o la pareja de la persona que fallece. Cuando tenemos hijos y cónyuge, en este caso los que van a heredar son los hijos, y el cónyuge tiene lo que se llama el usufructo, el derecho de usar y disfrutar de los bienes de la herencia. Uh-huh. Si no hay hijos ni hay cónyuges, heredarán los ascendientes. Me refiero a nuestros abuelos, y si los abuelos no estuvieran, pues nuestros bisabuelos, para el supuesto de que los tuviéramos. Si no hay ningún ascendiente, ni abuelo ni bisabuelo, ya pasamos a los parientes colaterales. ¿Quiénes son? ¿Te imaginas quiénes son los colaterales?
Entiendo que los primos, por ejemplo.
Sí, empezamos por los tíos. Primero los tíos, tíos, claro. los que están en
si
grado
hay primos,
más próximo.
Es que hay tíos.
Sí. Pasamos a los tíos, a nuestros tíos, uh-huh. Y para el caso de que no tuviéramos tío porque hubieran fallecido, pues pasaría a los hijos de los tíos, que son nuestros primos. Uh-huh. Y así hasta máximo el cuarto grado. Y si no hubiera ningún tipo de pariente, es cuando hereda la Generalitat que te comentaba antes.
Uh-huh. ¿Todo se puede dejar en herencia?
Todo lo que esté dentro del mercado lícito, evidentemente. Incluso las mascotas. Uh-huh. Si no ponemos nada, las mascotas se tratan como objetos, lo cual es una verdadera tragedia. Por eso que los animales, en los testamentos, también hay que buscar una solución para ello. De hecho, la ley te permite dejar a un animal a alguien en concreto. Y si no tienes a alguien en concreto, un amigo o un familiar, siempre están las protectoras de animales.
Normalmente, cuando hablamos de testamentos, solemos pensar en gente mayor, gente enferma, por ejemplo. ¿Tiene una edad hacer testamento?
Mira, ayer vino una señora a verme al despacho y me gustó mucho lo primero que me comentó al entrar. Dice, hay adultos que para salvaguardar a su familia hacen testamento. El testamento es una medida de protección a la familia. Si tú no tienes a nadie en este mundo, no tiene mucho sentido hacer testamento, salvo que quieras que tus bienes se destinen a tu amigo o a esta emisora de radio, por ejemplo, o a Cáritas o a quien tú quieras. Por eso, a partir del momento que tú ya tienes un niño o te has enamorado de alguien, tienes una esposa o una pareja, ya tienes que hacer testamento, porque puede que no tengas nada, pero vamos por la calle, me atropella un coche, me cae un ladrillo y me mata, y automáticamente se va a generar un dinero. ¿Quién se lo va a llevar? El que aparezca como heredero en el testamento.
Y si en el caso contrario, yo no quiero salvaguardar a mi familia porque me he peleado, por lo que sea, ¿yo puedo desheredar?
Claro, también podemos, o sea, mira, para desheredar primero tenemos en cuenta que hay que tener derechos para heredar. Las únicas personas que heredarán obligatoriamente son nuestros descendientes, nuestros hijos o nietos, y si no los tuviéramos serían nuestros padres, que también tienen derechos legitimarios. Y cuando decimos desheredar queremos decir que vamos a quitarle lo que la ley le guarda a estas personas que obligatoriamente tienen que recibir, nuestros descendientes, que es la legítima, que la legítima la reciben los descendientes o los ascendientes, padres, padre o madre.
Y en el caso contrario, bueno, de hecho, en este mismo caso, ¿yo puedo hacer que mi descendiente, por ejemplo, no se quede con la legítima?
Claro. Entonces, como a colación de la pregunta anterior, cuando nosotros tenemos unos legitimarios, que son los que por ley tenemos que guardar una determinada parte de nuestro patrimonio, en Cataluña es el 25%, y decimos, no se lo merece porque me ha tratado mal, porque me ha ignorado, no me ha vuelto a ir a ver, no se preocupe de mí, en ese caso nosotros podemos hacer un testamento explicando qué ha pasado y de forma expresa que lo queremos desheredar por un motivo muy concreto, a la persona que la ley le da el derecho a la legítima, porque solo puede desheredarse a los que tienen derecho a la legítima. Por ejemplo, yo no puedo decir que voy a desheredar a mi amigo, porque mi amigo no tiene derecho a la legítima. ¿Lo comprende? O sea, son las personas que tienen derecho a la legítima, si hay alguna causa, se pueden desheredar.
Siempre y cuando haya alguna causa, ¿eh?
Sí. Las causas más comunes últimamente de los testamentos son la falta de relación familiar. Es una causa para desheredar aquí en Cataluña.
¿Una causa suficiente?
Sí, sí, sí.
Si, por ejemplo, mi tío vive en Huesca, me lo invento, y me quiere desheredar a mí que vivo en Cataluña, ¿la causa va a ser la que sirva en Cataluña o la que sirva en Huesca?
No, porque aquí dentro del territorio español, de todo el Estado español, tenemos varias legislaciones en materia de derecho civil que están conviviendo. Todas son legales, pero en su sitio. Por ejemplo, en Cataluña tenemos la nuestra. Los navarros tienen la suya, los aragoneses también tienen la propia, los vascos tienen la suya, los de Baleares tienen otra y los gallegos también tienen la suya. Entonces, los que no tienen, todos los que te he mencionado, los que no tienen la legislación propia suya en materia de derecho hereditario, en materia de derecho civil, se aplica el derecho común, que es el resto, el código civil que teníamos antiguamente antes de que se aplicaran estas leyes forales, ¿no? Y si la persona fallece en Huesca, quiere decir que no tiene ningún derecho especial. Por tanto, se le aplicará el derecho común. Y el derecho común, la falta de relación no es causa para desheredar. O sea, que no lo podríamos desheredar si el pariente vive en Huesca. Porque la ley que se aplica es la ley del lugar donde tú vives y donde falleces.
¿Eso por qué pasa? ¿Porque hay alguna explicación por la que haya tantas leyes distintas dentro de cada comunidad autónoma?
Claro, porque España se ha formado por diferentes reinos. Es un tema histórico. Y hay reinos histórico, muy potentes que tenían su propia legislación. Cataluña tenía hace muchísimos años su propia legislación. Los navarros también, los aragoneses también. Y eso se ha mantenido con los años y se ha respetado. Y ahora, al revés, ahora cada derecho civil de estos que te he mencionado, que son especiales, se ha ido desarrollando y se ha ido actualizando.
Nos ponemos en el último caso, si te parece bien, María Elba, por ejemplo, si a mí me dejan como heredero, pero yo no quiero heredar, ¿yo puedo rechazar también?
Por supuesto, porque el hecho de que te propongan ser heredero no quiere decir que tú tengas obligatoriamente que aceptarlo, porque entre el nombramiento del heredero y la aceptación hay una fase intermedia, que es la pregunta. ¿Tú quieres aceptar ser heredero? Esa es la pregunta clave. Uh-huh. No todo el mundo quiere, o no todo el mundo ha querido en estos años de crisis, de supercrisis, en el cual era más la deuda que lo que te iban a dejar. En esos casos he visto que se han llegado a rechazar muchísimas, muchísimas herencias, porque las hipotecas eran más altas que el valor del inmueble.
Doncs ja ho sabeu, si voleu algun bon consell o fer alguna consulta relacionada amb el món de les herències, doncs només heu de trucar a Marielba Rojas, al Bufete Rojas, al 93 246 60 96. 93 246 60 96. Como siempre, Marielba, un placer.
Igualment.
Hasta la próxima.
Heu escoltat El món de les herències, amb Bufete Rojas. Descobreix-nos a bufeterojas.es i al telèfon 93 246 60 96.
Ràdio Estel, una forma de ser. El dia de Sant Jordi, programació especial de Ràdio Estel en directe des del claustre de l'Església de Sant Anna. De 8 del matí a 4 de la tarda, amb tota la programació i la fórmula Estel en directe des del claustre de l'Església de Sant Anna, amb la col·laboració de l'Hospital de Campanya de Sant Anna. Un Sant Jordi de llibres, actualitat, música i directes. Aquest any més que mai, un Sant Jordi de ràdio. Els millors poemes de Josep Carner, interpretats per les millors veus del país. Cada dia de dilluns a divendres a les 9 del vespre a Ràdio Estel. De dilluns a divendres a 9:45 del vespre, Ràdio Estel et teletransporta més enllà dels estels. Un univers de cançons que de ben segur recordaràs. Temes emblemàtics de teatre i cinema musical, bandes sonores, sèries de televisió i molt més. Una acurada selecció dels temes que han acompanyat les històries que hem vist i gaudit. De dilluns a divendres a 9:45 del vespre, més enllà dels estels, a Ràdio Estel. El darrer minut, amb Rafa Sanahuja.
Vinga, doncs, pràcticament 2 minuts i ja arribarem a les 10 del matí. Abans d'arribar-hi, el darrer minut, Rafa Sanahuja, què tal? Bon dia. Ui, que no el sentim. Rafa Sanahuja, què tal? Bon dia.
Hola, hola.
Ara sí que tal.
Ara. Escolta, vols recordar algo de cara a divendres o no?
Doncs mira, ara que m'ho dius, el divendres, dia especial de Sant Jordi en aquesta casa, ens trobareu a la parròquia de Sant Anna, Hospital de Campanya, al bell mig del claustre, un claustre preciós, un claustre que val molt la pena, a més amb tota la gent, voluntaris, gent necessitada a l'Hospital de Campanya, si ens voleu venir a veure, escolta'm, que tindrem gent molt interessant, com el doctor Pedrós i el doctor Argimon, com Roger Torrent, etcètera, molts altres. Molts altres autors que aniran passant. Veniu, que val molt la pena.
Fantàstic, doncs queda dit. Ho sabeu. Escolta, dia molt optimista la primera hora, la lluvia, la raga cabrejada, fer una editorial èpica de butxaca i espontània, i sobretot l'optimisme que ens ha portat aquest meravellós poema que ens ha regalat Maria Elba Rojas. La gente muere, la comida se queda en la nevera. La gente muere. Molt bé, vinga, endavant. Quedem-nos amb el concepte. Sort que els balls de Jordi Carretero ens ho compensen tot. Dale a tu cuerpo alegría, Carretero. L'entrevista amb la doctora Palacín ens ha deixat un titular. Ens hi semblem als monos. Aquesta és, per mi, una de les coses, sobretot tu, que ets moníssim, Joan Latorre. I quan arribis als 75 anys, com Omeia, pensa que tampoc acceptarem la teva renúncia. Tu ahí, presentant a la primera hora fins a l'ancianitat.
Jo espero arribar als 95, com Isabel II. Fixa't el que et dic.
Sí, i la reina, que sempre surt.
Exacte. Rafa Sanahuja, com sempre, moltíssimes gràcies. Ens escoltem demà, que vagi molt bé.
Adeu.
Mig minut i arribem a les 10 del matí. Abans, però, recordar-vos que a partir de les 10 ja s'hi posa Sergi Mas amb els seus 50ers. A les 11, Delicatessen amb Toni Guerrero i Fèlix Serra Clara. 2:15, Salut Natural per tothom. A les 4 de la tarda, Josep Sánchez, que ens presenta tota l'actualitat del Reial Club Deportiu Espanyol a Montperico. A les 6, no us perdeu amb Ignasi Miranda, el mirador de l'actualitat. A 7:45 del vespre, la missa des de la catedral. I a les 8, l'hora del pati. Tot plegat, si escolteu Ràdio Estel. Nosaltres hi tornem demà a les 8 del matí. Que vagi molt bé. Adéu-siau.